Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Avui és la jornada contra el maltractament a la gent gran, unes agressions físiques, verbals o psicològiques de les que no en parlem prou, silenciades fins i tot en un món que sovint oblida la bellesa com a valor determinant i cabdal d'aquesta societat. I de fet es calcula que una de cada 6 persones grans pateix algun tipus de maltractament, però segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut del gener del 2020, aquesta xifra està subestimada, ja que només s'estarien denunciant un de cada 24 casos. I encara una altra dada, només el 2021, l'any passat, els Mossos d'Esquadra van atendre gairebé 1.200 persones majors de 65 anys per violència a la llar. Calculin, doncs, tots els casos silenciats. I és que sovint la gent gran acostuma a protegir el seu entorn proper, tot i l'increment de situacions d'aquest tipus, al qual s'enqueixen les fundacions i entitats que sovint reclamen una llei que protegeixi els ancians davant accions de vulnerabilitat. Avui en parlarem de tot plegat. Ho farem amb la FEPAC. I, per sobre de tot, una nova qüestió que ens ha de fer reflexionar com a grans d'una societat que hauria de vetllar pels drets humans. És l'abandonament, també, un cas de maltractament? Minut i mig que passa de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'un dimecres com aquest.
Pero no quemar de antemano lo que ha supuesto el inicio de un mecanismo en unas circunstancias de máxima demanda como consecuencia de la temperatura.
Necesitamos actuar ya, no en los presupuestos generales del Estado, sino ahora mismo.
Seguramente allá piensan que Pere Aragonès no el posa fácil.
La realidad es muy crua, porque nosotros ya hace tiempo que estamos avisando que Cataluña corre el riesgo de quedar en la cua de la recuperación social.
Es un maltratamiento que está creciendo cada cop detectem más situaciones i que es dona en molts àmbits, no? Moltes vegades es parla del sector residencial, si amb la Covid s'ha parlat molt també, però detectem moltes situacions de maltractament dintre de l'àmbit domèstic, dintre les llars.
I arriba el 2022 i sembla que tindrem un corpus com Déu mana.
No entendríem que no es valorés.
Les obres van com haurien d'anar. La idea és que el 2027 estigui acabada tota l'obra, que vol dir el túnel i també les estacions.
Delante tenemos un rival que lleva muchos años haciendo las cosas muy bien.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, va, que comencem programa i ho fem cada dia fent una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Sembla que encara segueixen aquests dies de calor. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. La calor, la protagonista un dia més i encara tenim calor per força dies en aquests últims dies de la primavera i amb aquestes temperatures màximes que es mouen avui entre els 30 i els 40 graus. Les més altes s'enregistraran a primeres hores d'aquesta tarda cap a les comarques del Pla de Lleida. A la costa ja hem assolit les màximes al voltant dels 30-32 graus, unes temperatures que es mantenen demà i també demà passat i afluixen una mica de cara al cap de setmana. Aquesta tarda, de fet, ja en aquests moments creixen núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, que allà de les properes hores deixaran ruixats i tempestes en aquest sector. Els núvols també poden arribar a punts de la Catalunya central, però en principi aquí no han de donar precipitacions i aquesta tònica de temps, de calor, de tempestes de mitja tarda al Pirineu es repetirà també de cara als propers dies.
Gràcies, Jordi. Gairebé 4 minuts que passen de les 2 del migdia i a aquesta hora també us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb l'equip habitual, Jordi Carretero, al control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila, a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Caselles i Olma Giró. I us comencem explicant que avui el preu de la llum al mercat majorista és un 22% més baix gràcies a l'aplicació del topall al preu del gas. Malgrat això, nosaltres no ho notarem a la factura de la llum, perquè avui serà uns 10 euros més cara que ahir a la factura. Per què? Doncs per aquesta onada de calor que dispara el consum i fa créixer la compensació per la diferència de preu entre el gas topat i el real. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El mercat majorista fixa per avui en 165 euros al megawatt hora el cost de l'electricitat, mentre que, sense l'excepció ibèrica, el preu s'enfilaria fins als 237 euros, és a dir, 72 menys. La xifra, de moment, ha quedat lluny de les previsions del govern espanyol, que esperava ara va situar el megawatt hora al voltant dels 130. El motiu és que l'entrada en vigor al topall ha coincidit amb un moment de màxima demanda per l'onada de calor. Això ha provocat que la quantitat d'energia que es necessita de les centrals de cicle combinat se situï avui al 40%, que és la dada més alta de l'últim any. Tot i la gerra d'aigua freda del primer dia d'aplicació del topall, els experts apunten que caldrà esperar unes setmanes per valorar si la mesura és eficaç per rebaixar fins a un 20% el rebut de la llum que rebem a casa.
I a tot això, la Moncloa assegura que el topall del gas ja es nota a l'electricitat. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, recorda que sense aquesta mesura el megawatt hora hagués estat de 75 euros més. Són declaracions de la titular de Transició Ecològica a Telecinco.
Creemos que es capital dar tiempo a que esto se vaya asentando para poder tener una valoración de conjunto de lo que ocurre, pero no quemar de antemano lo que ha supuesto el inicio de un mecanismo en unas circunstancias de máxima demanda como consecuencia de la temperatura.
La ministra ha recordat també que si el preu de l'electricitat ha baixat de forma important aquest dimecres és fruit de la demanda per l'increment de la temperatura, la reducció de l'energia eòlica i de la fotovoltaica.
I d'altra banda, el Banc Central Europeu anuncia que aquest dimecres es reunirà d'urgència per analitzar la caiguda dels mercats.
L'anunci arriba després que els interessos dels bons a estats membre com Itàlia o Espanya hagin augmentat en els últims dies i s'hagi arribat als nivells del 2014.
I també tot això, la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha insistit que l'executiu no pot esperar més per fixar un impost que gravi els beneficis de les companyies elèctriques.
La ministra assegura que s'ha de fer abans dels pressupostos generals del 2023. Ho ha dit des d'Andalusia, on s'està donant a terme la campanya electoral.
Necesitamos actuar ya, no los presupuestos generales del Estado, sino ahora mismo con un impuesto que grave estas rentas, y no porque lo diga yo, es que lo está diciendo nada más y nada menos que la OCDE, es necesario hacerlo.
La ministra Díaz ha posat d'exemple a països com el Regne Unit, que ja han començat a aplicar aquest impost.
I canviem de qüestió i us parlem també del segon dia de les proves d'accés a la universitat amb els exàmens de català i ciències de la Terra. Més de 40.000 estudiants s'examinen per segon dia consecutiu. Una de les preguntes que ha generat avui més dubtes entre els estudiants ha estat completar una frase amb un derivat de la paraula carn.
És l'obstacle amb el qual molts estudiants s'han topat aquest dimecres en l'examen de català de la selectivitat del 2022. Es tracta de dues opcions que eren correctes per completar la següent fase. El presumpte culpable va cometre l'assassinat amb traïdoria i just després s'havia d'omplir l'espai en blanc. Els joves sabien que havien d'utilitzar un derivat de carn i l'opció correcta era tant acarnissament com encarnissament. A la tarda tenen examen d'economia, de l'empresa, literatura catalana i química, entre altres.
I l'expresident de la Generalitat, José Montilla, ha defensat a Ràdio Estel que el castellà ha de ser i s'ha d'ensenyar a l'escola i ha insistit que el problema del català està en el seu ús social. Ho deia així ahir a la tarda.
La gent ha d'aprendre castellà correctament a Catalunya. I català, evidentment, perquè és la llengua pròpia. Però no basta dir, no, només el català a l'escola i fora. El català ja l'aprendràs al pati, no. El que diu les lleis catalanes i el que diu l'Estatut han de conèixer i, per tant, poder utilitzar amb dues llengües.
De fet, pel que fa a la situació política actual, assegura que el president Pere Aragonès no li està posant les coses fàcils al govern del PSOE. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. En una entrevista al programa Tot anirà bé de Ràdio Estel, assegurar que la taula de diàleg és el millor instrument per resoldre els problemes del procés, una etapa política que ha qualificat d'error. Sense arribar a les definicions personals que va expressar Gabriel Rufián fa uns dies, en què va qualificar de tarats els dirigents que van declarar la independència, Montilla s'hi ha especificat que es va tractar tot amb molta frivolitat i poc rigor.
Segurament allà pensen que Pere Aragonès no el posa fàcil quan no voten temes tan àmpliament compartits, diguem, com era la reforma laboral, no? Només hem de repassar aquest semestre, el que portem d'any, les lleis importants, on el partit de Pere Aragonès no les ha votat.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
I tot just avui comença el 7è Congrés del Tercer Sector Social al Palau de la Música de Barcelona. La presidenta de la taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha alertat que Catalunya corre el risc de quedar a la cua de la recuperació social si no hi ha canvis profunds en les polítiques, Anna.
Per això, des del Tercer Sector demanen una llei que els doni seguretat jurídica i d'acció perquè, segons assegura Alsina, el seu múscul està tocat.
Mira, la realitat és molt crua. perquè nosaltres ja fa temps que estem avisant que Catalunya correm el risc de quedar a la cua de la recuperació social si de veritat no hi ha canvis profunds en les polítiques socials. I si no, aquests canvis en polítiques no s'apliquen amb més concreció i que es planifiqui i més rapidesa, perquè ara tenim un ritme de resposta molt massa lent.
Per altra banda, la directora de la taula del tercer sector ha exposat que a Catalunya es continuen tombant gairebé el 80% de les sol·licituds de l'ingrés mínim vital que es va posar en marxa fa tot just 2 anys. Segons el INE, les principals causes són la burocràcia excessivament complicada i el requisit sense sentit.
Normalment ens trobem que des de les entitats socials se'ls acompanya i és una persona que ja està avesada a fer-ho qui li omple els papers i sap els requisits que es demanen. Per tant, quan aquesta persona entrega la sol·licitud, és que qui l'ha estat acompanyant està convençut que ho pot arribar a rebre. Per això no s'entén el per què se n'han tombat tants.
El INE ha volgut enviar un missatge d'alerta, però ha assegurat que encara són a temps. També ha exposat que en el 7è Congrés se centraran en les polítiques socials d'habitatge perquè, segons detallen, estan a la cua d'Europa.
I és que des del Palau de la Música, en el marc d'aquest 7è Congrés i sota el lema El repte de la reconstrucció social, noves propostes des del tercer sector social, la taula ha advertit que el ritme de resposta política davant dels problemes socials és lent i que no pot ser la mateixa de sempre. Són declaracions també de la presidenta de la taula del tercer sector.
És cert que aquesta vegada no s'ha optat per les retallades ni l'austeritat, però falta concreció, falta rapidesa i falta planificació en les polítiques públiques que han d'assegurar la sortida d'aquesta crisi. La recuperació només s'aconseguirà amb un accés real als drets socials i la clau està a assegurar els més fonamentals: treball de qualitat, habitatge digne i garantia d'ingressos mínims.
La taula del tercer sector social apunta que es continuen cometent els mateixos errors com impulsar mesures i accions que són transitòries i que tenen un efecte limitat quan el que es necessita és tot el contrari perquè són problemes estructurals.
I atenció, perquè criar un fill a Catalunya costa 819 euros al mes de mitjana.
Segons un estudi presentat per Save the Children, la despesa familiar per cada fill ha pujat un 14% en els darrers 4 anys. A Catalunya, criar un fill abans costava 587 euros al mes i ara costa 819, el que suposa 178 euros menys que Andalusia. Pel que fa als productes o serveis més cars en la cistella de la criança, l'alimentació, l'educació infantil o les extraescolars han pujat un 17%, mentre que l'habitatge ha pujat un 12,5%.
I atenció també a aquestes dades amb les que començàvem el programa d'avui. Els Mossos d'Esquadra han atès gairebé 1.200 persones majors de 65 anys per violència a la llar durant el 2021. La majoria d'aquestes són dones. Les dades s'han conegut a la jornada del moviment per aturar el maltractament.
Es calcula que una de cada 6 persones grans pateix algun tipus de maltractament, però segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut, aquesta xifra està subestimada, ja que només estarien denunciant un de cada 24 casos. En aquest sentit, el representant del moviment per aturar el maltractament de la gent gran, Jordi Muñoz, ha apuntat que els casos de maltractament estan creixent. Són declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
És un maltractament que està creixent cada cop més, cada cop detectem més situacions i que es dona en molts àmbits, no? Moltes vegades es parla del sector residencial, si amb la Covid s'ha parlat molt també, però detectem moltes situacions de maltractament dintre de l'àmbit domèstic, dintre les llars, i que moltes vegades ve d'un entorn conegut, com poden ser familiars, com poden ser cuidadors, i després també hi ha un altre àmbit, que és la gent que ve del carrer. Hi ha persones que es dediquen especialment a tenir com a víctimes a persones grans per situacions de vulnerabilitat o per altres aspectes.
Les entitats demanen canvis immediats amb una llei de les persones grans i recursos especialitzats com habitatges i un telèfon d'atenció.
I en aquest sentit, una 50ena de persones han participat en una caminada que s'ha fet a Blanes precisament per protestar contra aquest tipus d'abusos i maltractaments.
Es queixen que se senten ignorats, amb la sensació que fan nosa i que no són res. L'objectiu de les caminades és sensibilitzar que la violència contra la tercera edat no només són cops i crits, sinó també deixadesa, que també hi contribueix.
I per parlar-ne de tot plegat, un dia com avui, precisament, Jornada Mundial contra el Maltractament a la Gent Gran, saludem a aquesta hora el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, la FATEC, senyor Josep Carné. Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Senyor Carné, deixi'm preguntar-li primer de tot, encara que sembli molt obvi, jo crec que a vegades no ho és, eh? Què s'entén per maltractament a la gent gran? Ho dic perquè hi deu haver un ampli ventall, i no només d'agressions, sinó també de conductes, no?
Aquest és el gran problema que hi ha. Quan parles de maltractament, automàticament el que et ve al cap sempre és el maltractament i posat en una línia de gènere, el maltractament físic, el qui pega amb un altre, no? I aquest és el concepte, però en el món de la gent gran el maltractament va bastant més enllà. Hi ha el maltractament físic, que existeix, i sobretot el maltractament psicològic, que és molt important, i després el maltractament econòmic. El maltractament econòmic ve donat amb que moltes llibretes es buiden perquè les persones properes al familiar pues, s'ocupen de fer això, no? Però el més greu de tot és de que tot quede amb la invisibilitat. Ens trobem davant d'una societat de que aquest tema no es fa visible, i no es fa visible per diversos aspectes. Per una banda, perquè pues, es desconeix, la gent ho ignora totalment. Després, per altra banda, també les persones grans no tenen clar què és el maltractament ni com abordar-lo. I com ha dit el Jordi Muñoz, amb el que sentia ara l'entrevista, és de que s'ha de fer més denúncies, s'ha de treballar molt aquest tema, perquè els números tothom diu el que els hi sembla. I quan estem i ens posem en contacte amb altres països, veiem que els números van variant amb un ventall molt ampli, que van des de l'1% fins al 10 o el 12% de persones grans que són maltractades. Quantes n'hi ha? Però imaginem-nos només amb el cas de la part baixa a Catalunya, si hi hagués només un 1% de les persones grans maltractades, amb 1,5 milió de persones grans que hi ha, ens trobaríem una xifra realment molt important, no?
Ara ens parlava de números i de seguida ho desgranem tot plegat. Donàvem alguns números avui en aquest programa com el que donaven els Mossos d'Esquadra, que han atès gairebé 1.200 persones majors de 65 anys per violència a la llar durant el 2021, o que es calcula, segons l'Organització Mundial de la Salut, que una de cada 6 persones grans pateix algun tipus de maltractament. Suposo que per tot el que deia és tan difícil, no?, posar-hi una xifra exacta al que està passant.
Aquest és jo crec que és el gran problema. Jo he tingut alguna conversa amb els Mossos d'Esquadra i el que hem posat sobre la taula que hi ha moments que no tens clar on encasillar-ho. Si un maltractament de gent gran, un maltractament de gènere o un maltractament d'una altra forma. Creiem que el que es necessita són protocols d'actuacions en els quals es puguin contemplar molt bé aquestes coses, i un protocol que sigui un protocol únic, perquè sé que s'està establint protocols de maltractament o protocols per controlar-ho o per evitar-ho, però no tot arreu és igual. Per què? Pues perquè la idiosincràsia d'una ciutat gran com Barcelona no té res a veure amb una ciutat petita com pugui ser de la Vall d'Aran, i aleshores les circumstàncies són molt diferents i és molt difícil controlar-ho tot això, en quina xifra real estem.
Ara que ens parlava de protocol, senyor Carné, no sé si creuen que hi ha prou polítiques que vetllin perquè això no passi o passi en la menor mesura possible. Ho dic perquè precisament el moviment per aturar el maltractament demana una llei per protegir els ancians i serveis i recursos especialitzats, eh?
Bueno, s'ha de treballar, i s'ha de treballar aquí, i jo diria que també ja s'ha de treballar potser des de l'escola. Des de l'escola ja s'ha de començar a treballar aquests temes perquè hi hagi programes educatius per sensibilitzar a les persones joves de que són les persones grans al respecte i tractament que se'ls ha de donar. S'ha de tindre, pues, de la mateixa manera que un maltractament de gènere hi ha llars d'acollida per acollir aquestes persones que estan maltractades, potser podria ser interessant que això estigués també amb les persones grans. Un número de telèfon d'atenció únicament per a les persones grans que se sentin maltractades. I després d'aquest gran tema, qui denuncia a un fill de que està maltractat? I és molt difícil. I ho entenem com a persones grans que aquesta és una situació que no ens agradaria ningú trobant-se. Però malauradament existeix aquest tema. No?
Ara ens ho deia que qui és la gent gran o qui és la persona que denuncia el seu fill, el seu net, etcètera, etcètera. Però és que, clar, quan parlem de maltractament a la gent gran, sovint també ens venen imatges al cap vexatòries que s'han produït en algunes residències, però no sé si passa en major mesura a llocs fora de casa, com per exemple les residències, o passa més en l'àmbit familiar.
Jo crec que passa més en l'àmbit familiar, però queda també més ocult. Les residències, a la curta o la llarga, sempre es pot detectar més, però el que queda realment ocult. Per això sempre diem nosaltres com a lema hem de fer visible l'invisible. i per tant que això és el que ha de ser treballar, i la societat realment s'ha de conscienciar que existeix aquesta situació, i aquí pues, dius, bueno, i com ho hem de fer? Pues potser aportant el que més importa a les persones grans, no? I diguem, sempre contemplat amb l'amor, amb la comprensió i potser la tolerància, i entendré molt bé què és una persona gran, com està ubicada i què és el que està passant. Però la societat no ens ajuda en res, no? I no ens ajuda, doncs, amb les bretxes, amb la bretxa digital, no deixa de ser un maltractament, no? I potser avui no és el dia per parlar de la bretxa digital, però com a concepte, de que estem posats en un tema que realment és complex i que hi ha molta feina a fer.
Deixem, doncs, davant de la bretxa digital, senyor Carné, però sí que és veritat que començava el programa d'avui preguntant-me o deixant-me aquesta reflexió a l'aire si, per exemple, l'abandonament és una forma de maltractament clara.
Home, i tant. I aquesta és... I quantes persones han mort a casa soles, sense cap acompanyament de ningú, i han estat dies a casa que no l'han localitzat. Segons els bombers de Barcelona, durant l'any, cada dia o cada dos dies troben una persona morta en un domicili. I això només parla de les portes que han tingut que forçar per entrar-hi. Perquè algú ha dit, jo fa dos dies que no veig aquesta senyora o aquest senyor, i jo sento uns olors rares, i jo sento un gat o un gos que plora i tal, no sé. I aleshores els bombers tenen que forçar la porta per entrar-hi. Però hi ha d'altres que s'han trobat, pues, familiars, amics, veïns, han trobat la persona morta. I aquesta no deixa de ser una forma d'abandó que té la societat envers les persones grans.
No sé si, de fet, tota aquesta problemàtica ha empitjorat o no amb la Covid i, per tant, amb els confinaments.
Bueno, de fet, sí que ha empitjorat. O sigui, jo tinc dues coses importants. Jo sempre dic, ha empitjorat perquè ens hem sentit més sols, ens hem sentit més complicats. Per altra banda, jo crec que també hem de valorar, i hem valorat també, lo molt que importem als nostres fills. Sí, una cosa que sempre hem dit als nostres fills, bueno, passen de nosaltres olímpicament, no es preocupen per nosaltres. I hem vist que la pandèmia ha evidenciat de que els fills s'estan preocupant molt pels pares. Això és l'habitual. Dir ara, i no tinc, evidentment no tenim xifres, de dir què és el que ha passat, però que les persones han estat més soles, ha estat més a casa, ha tingut més problemes d'abandó. I aquest abandó, pues, és maltractament, evidentment que és un maltractament, no?
Deixi'm preguntar-li, per últim, si hem de mirar nosaltres, la societat occidental, cap a altres societats, com per exemple l'asiàtica, que té més cura de la seva gent gran.
Bueno, se'n parla molt perquè és com un referent. I el referent, potser un altre en referent, el tenim més proper, potser és el món gitano, no? Vull dir, per què? Perquè la figura o el personatge, no recordo ara com es diu, del capo de la tribu, de la persona més important que té la societat, aquesta l'estan cuidant, i l'estan cuidant molt tots, l'estan... I és algo que és el senat que hi havia en el món grec, a l'antiga Roma, no? Tot això, pues, són situacions que realment poden ser orientacions de que les persones grans, quan el Consejo de Sàvies, no? Que era, vull dir, eren persones grans que estaven ubicades. I aquí només ens porten, i la societat ens diu, ens fan veure que som només persones que l'únic que fem és aportem costos i gastos a la societat, no? No aportem i aportem i podem aportar moltes més coses, no? I aquest és un canvi generacional que s'ha de veure. I clar, com que vivim més anys, pues, tenim més temps per poder fer coses i tenim més possibilitats de donar a entendre de que les persones grans són importants davant de la societat, no?
Senyor Josep Carné, president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, de la FATEC, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Estel. Una forta abraçada, que vagi molt bé.
Contrari a vosaltres. Fins una altra.
I parlem de més qüestions a aquesta hora perquè diverses companyies aèries de l'aeroport del Prat ja han demanat als seus empleats que treballin altres aeròdroms, com ara el de Schiphol o Holanda, o el de Gatwick al Regne Unit degut al caos aeri de les últimes setmanes.
Es tracta d'una situació excepcional on alguns empleats del Prat han estat traslladats de manera temporal. Segons la UGT, s'han mogut fins a 40 empleats, dels quals 30 a Gatwick. D'altra banda, Comissions Obreres té constància de 10 trasllats temporals. Aquests canvis, però, no són gratuïts per a les empreses, ja que han de pagar l'hotel o incentius perquè, si no, els treballadors no hi anirien.
I ens quedem en plana internacional perquè la Comissió Europea portarà al Regne Unit al Tribunal de Justícia si no fa marxa enrere en la llei que incompleix l'acord del Brexit.
El procediment d'infracció es va obrir el passat mes de març perquè el Regne Unit no aplica el protocol d'Irlanda del Nord referent al control duaner. Ara el govern britànic té 2 mesos per fer marxa enrere en la llei que trenca el pacte pel Brexit. En cas que no sigui així, Brussel·les portarà el cas als jutjats.
I tornem a parlar de l'Organització Mundial de la Salut, que alerta també del risc d'expansió de la verola del mico a Europa, però no veu necessari cancel·lar esdeveniments.
L'OMS ha recordat que el vell continent és ara mateix l'epicentre de la malaltia i ha avisat que, en cas de no actuar, existeix el risc que s'expandeixi i altres països no endèmics. L'associació no veu necessari cancel·lar grans esdeveniments i ha indicat que aprofitarà els festivals d'estiu per conscienciar la població, especialment els joves, sobre les mesures que s'han de prendre.
Barcelona dona el tret de sortida a la celebració del Corpus Christi 2022. Dijous a 12:45 del matí, al claustre de la Catedral de Barcelona s'inaugura l'Ou com Balla, el primer que es va estrenar a la ciutat.
També hi haurà exposicions i es recupera la vetlla del Corpus amb la recepció dels gegants de la ciutat, del Pi i de Santa Maria del Mar al Palau Episcopal de Barcelona. No es feia des del 1979. Diumenge se celebrarà a les 6 de la tarda la missa, que transmetrà en directe a Ràdio Estel, i després la processó, els dos actes presidits pel cardenal Joan Josep Omella.
I durant el pregó d'aquest dimarts al vespre s'ha presentat tot el programa d'activitats per la ciutat que comencen aquest dimecres i s'allargarà fins diumenge.
El Corpus Christi a Barcelona, una festivitat religiosa i popular de més de 700 anys d'història que exalta l'Eucaristia, torna a la seva normalitat. Després de 2 anys de fer-se amb restriccions, la celebració vol recuperar la presència de tota la ciutadania. Ho ha explicat el sacerdot diocesà Robert Baró, responsable de Patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona.
I arriba el 2022 i sembla que tindrem un corpus com Déu mana. Un corpus, entre cometes, normal. Si ben per normal entenem que ho hem canviat tot. I que respecte al corpus que vam fer el 2019, doncs moltes coses ja no es reconeixeran perquè les hem repensades, les hem reviscudes, les hem ressentides.
I el que també torna aquest dimecres és la Patum de Berga després de 2 anys sense celebrar-se.
Són els dies més esperats per molts berguedans. El primer acte s'ha celebrat a les 12 del migdia amb la passada dels gegants i el tabal pels carrers del barri antic de Berga. En aquest breu passacarrers no hi participen les comparses de foc, les masses ni tampoc les guites, perquè està orientat principalment als més petits. El plat fort d'avui serà a les 8 del vespre amb el passacarrers, que farà parada per 21 punts de la ciutat. Per cert, que la Patum disposa d'una aplicació mòbil gratuïta per conèixer tota la informació sobre la festa. Es pot descarregar a través de Google Play o l'App Store fent cerca de la Patum.
I la Federació de Fires de Catalunya encara amb optimisme la represa del sector, tot i que no arribarà a les 485 fires del 2019. Davant d'això, però, el govern anuncia una línia d'ajuts pels firaires i organitzadors de 2,5 milions d'euros.
Enguany és previst l'organització d'unes 450 fires, una xifra encara molt lluny del rècord del 2019, quan van ser de 485. Amb tot, la federació és optimista amb el moment de represa que viu el sector i ha destacat el motor econòmic que representa un impacte de 7 milions d'euros. Més enllà de les xifres absolutes, lamenten que encara no s'està aconseguint el nivell de visites d'abans de la pandèmia o el fet que el nombre d'expositors sigui més baix. Aquest cap de setmana, Vic acull aquest dimecres i dijous el 29è Congrés de Fires de Catalunya.
I l'entitat Ecologistes en Acció pronostica un estiu dramàtic d'incendis a Catalunya.
Alerten que les altes temperatures registrades al maig, la manca de pluges dels últims mesos i l'abandonament rural, tot plegat fan una combinació explosiva, segons l'entitat, i apunten que si comença una onada d'incendis de 6ª generació, es produirà una situació catastròfica. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat la llista d'efectius aquest dimecres en un acte a l'aeroport de Sabadell que comptarà amb més de 5.000 servidors públics, una 40ena de mitjans aeris, i 16 drons del cos d'agents rurals. Fins al juny ja s'han registrat 285 incendis forestals i s'han cremat 607 hectàrees de bosc, fet que suposa la xifra més alta des del 2012.
I d'altra banda, el govern aposta per presentar una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2030. Ho ha explicat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha demanat al Comitè Olímpic Espanyol que valori la proposta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Nosaltres tècnicament estem preparats per poder-ho fer. Creiem que ens hem guanyat la posició perquè durant molt de temps ho hem estat treballant de forma seriosa i, per tant, no entendríem que no es valorés.
La consellera ha assegurat que el govern veu molt difícil una entesa amb el govern de l'Aragó per optar conjuntament als Jocs i no ha descartat que si la candidatura pel 2030 fracassa, es presenti per acollir els Jocs d'hivern del 2034.
I sobre tota aquesta qüestió s'hi ha pronunciat també el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, que ha assegurat que la lluita pels lideratges personals ha fet perdre una oportunitat tant a l'Estat com a l'Aragó.
Maragall ha expressat que si no hi hagués candidatura unitària, el govern estaria disposat a assumir en solitari la responsabilitat. El líder d'Esquerra a Barcelona ho ha apuntat en una trobada d'Europa Press.
Estem disposats a assumir en solitari la responsabilitat i em sembla que és el que està dient la consellera Vilagrà. I en aquest terreny, doncs, em sembla que també és lògic esperar del govern espanyol i del seu ministre de Cultura i Esports doncs una responsabilitat explícita positiva, un valor afegit en termes de col·laboració plena perquè tot vagi en aquesta direcció d'èxit.
I pel que fa a la taula de diàleg, Maragall ha criticat que el govern de l'Estat es negui a seure a dialogar amb l'argument que hi hagi eleccions a Andalusia i ha afirmat que és una excusa.
I encara, sobretot plegats, els tops Jocs Olímpics denuncia l'anunci publicitari del govern al síndic de Greuges, al Consell Català de l'Audiovisual i Antifrau. L'anunci és aquest.
Un nou horitzó es torna a dibuixar al cel del nostre país. Una nova oportunitat per millorar la vida de moltes persones, per ensenyar de què estem fets i com podem canviar les coses. Una nova oportunitat perquè des del Pirineu puguem tornar a brillar i enamorar el món sencer. Jocs d'hivern 2030. Tornem a fer història. Generalitat de Catalunya.
I és que precisament Stop Jocs Olímpics denuncia aquest anunci perquè considera que la Generalitat està utilitzant els mitjans de comunicació públics i privats amb intencionalitat política, és a dir, que està fent campanya perquè s'acabi donant a terme la votació quan la institució hauria de ser neutral.
Per part del govern, la consellera Laura Vilagrà ha assegurat que l'anunci té l'objectiu d'informar de la proposta a la ciutadania. En canvi, per a Stop Jocs Olímpics parla d'una nova oportunitat per millorar la vida de moltes persones, que vol dir intentar convèncer la població per votar a favor d'aquests Jocs Olímpics.
El que sí que reactiva el govern són les obres de la L9 del metro de Barcelona després de 10 anys aturades. La previsió és que el 2028 entri en funcionament un cop s'acabin els treballs, que costaran gairebé 1.000 milions d'euros. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Si no n'hi ha cap sorpresa...
I, per tant, les obres van com haurien d'anar. La idea és que el 2027 estigui acabada tota l'obra, que vol dir el túnel i també les estacions.
Però no serà fins l'any següent que la L9 de metro de Barcelona entri en funcionament. Actualment la línia té 37 metres i mig i 35 estacions en servei. Són els extrems que per connectar les branques nord i sud cal perforar un tram central de túnel de 4 quilòmetres, posar-ne en servei 5 quilòmetres més i una dotzena d'estacions. Ara, després de les tasques prèvies, reprèn la marxa la tuneladora que perforarà aquest tram que connectarà la futura estació de Manuel Girona i l'ESEPS. El vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha assegurat que la L9 serà estratègica.
Que és lluita contra el canvi climàtic, que és interconnexió, intermodalitat, connectar-nos també amb d'altres infraestructures i, evidentment, també facilitar l'accés dels veïns i les veïnes, dels ciutadans i ciutadanes, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, per poder-se desplaçar a dins de la ciutat. Aquesta és una obra que financia la Generalitat, al 100%, aquest tram central de la línia 9, amb un cost aproximat d'uns 1.000 milions d'euros, un cop finalitzada l'obra.
Puigneró també ha demanat al govern espanyol compromís amb l'execució de les infraestructures a Catalunya. També ho ha fet Janet Sanz, tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Un sobreesforç en inversió, un sobreesforç en execució i, sobretot, que complim els terminis que expliquem a la ciutadania. Perquè després de tants retards, com ens ha passat amb la Sagrera, el que hem de ser ara és molt certers i hem de donar expectatives i certeses a la ciutadania.
Sanz ha destacat que hi haurà 18.000 cotxes menys amb la L9 en marxa a Barcelona, tot plegat en un projecte que s'ha allargat prop de 3 dècades. Això sí, perquè tot surti bé, Santa Bàrbara, la patrona dels miners i artillers, protegeix els i les treballadores de les obres. A l'entrada del túnel de la futura estació Camp Nou, on s'ha presentat avui aquesta represa, s'hi pot veure la figura des d'una vitrina. La posen sempre que comencen grans actuacions.
I d'altra banda, Sílvia Puigneró, que també s'ha referit a la bilateral d'infraestructures d'aquest divendres entre el govern espanyol i el català.
Serà una reunió d'àmbit tècnic en la qual el mateix vicepresident ha assegurat que no assistirà. Puigneró ha precisat que és una subcomissió de la bilateral que es va demanar com a conseqüència del baix nivell d'execució pressupostària a Catalunya.
Volem explicacions de per què Catalunya any rere any pateix aquest dèficit de no execució d'inversions per part de l'Estat. I després també esperem que en aquesta reunió es concreti més la proposta que es va anunciar l'altre dia per part de la ministra respecte a la Ronda del Vallès i, per tant, volem garanties perquè estem una miqueta cansats d'anuncis que acabin en no res. Per tant, la infraestructura ja ens sembla bé, però hem de saber exactament quins són els detalls.
Serà aquest divendres a les 12 del migdia a la seu de Territori.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
Cinc minuts que passen de 2:45 de la tarda. L'Associació General de Transportistes de Catalunya considera que restringir el pas de camions de l'AP-7 als caps de setmana aprofundeix en la precarietat del sector.
L'entitat lamenta que la Generalitat hagi triat pel dret, prohibint el pas als vehicles de gran tonatge durant unes determinades hores, sense escoltar les reivindicacions del sector. Els transportistes consideren que la mesura és injusta i ineficient perquè els camions estaven obligats a circular per l'AP-7 des del 2018.
I d'altra banda, Esquerra proposa un tren orbital que connecti el Vallès amb el Penedès i el Maresme per tal de millorar la connexió entre rodalies i ferrocarrils de la Generalitat. Ho ha explicat així la portaveu adjunta del partit al Parlament, Meritxell Serret.
Exigir l'aturada definitiva del quart cinturó, millorar tot el que és la xarxa viària secundària i les connexions entre els vallesos, protegir, com dèiem, l'espai agroforestal i tots els corredors biològics.
Esquerra explotarà si els socis de govern i la resta de grups donen suport o no a aquesta proposta de resolució. I si parlàvem d'incendis fa poca estona, doncs bé, notícia d'última hora, un incendi forestal crema a Valdomar, a la Noguera. Segons indiquen bombers de la Generalitat de Catalunya, el foc crema vegetació i zones de bosc i de conreu del poble al municipi d'Artesa de Lleida.
El dispositiu d'extinció que ha activat el cos de bombers està format per 8 unitats aèries i 18 mitjans terrestres que treballen per aturar els flancs que deixen anar una gran columna de fum per sobre del poble de Valdomar. La població, segons indiquen bombers, no corre perill, però recomanen confinament a les granges aïllades de l'entorn.
I canviem de qüestió. Un nou tractament d'immunoteràpia creat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona podria ser eficaç contra els limfomes.
De moment s'ha aplicat a una desena de pacients a qui cap altre tractament havia funcionat abans. El tractament es fabrica a partir d'una cèl·lula blanca, un limfòcit, del mateix pacient. En la meitat dels casos, la teràpia ha aconseguit eliminar completament el càncer i la resta ha tingut una resposta positiva. Ara l'Hospital Sant Pau ja ha posat en marxa la segona fase.
I el govern d'Andorra preveu recaptar més de 10 milions d'euros anuals amb la taxa turística.
A partir de l'1 de juliol, Andorra incorporarà aquest impost, que serà d'un euro i mig a 3 euros. Els diners recaptats es dedicaran a impulsar i promoure el turisme i a la sostenibilitat. Els qui s'allotgin per períodes superiors als 14 dies en un mateix allotjament, o els qui ho facin per raons socials o causa major, no pagaran l'impost.
I atenció, perquè Roses tornarà a limitar l'accés al Parc Natural del Cap de Creus per segona vegada.
Es restringirà l'accés del 15 de juliol al 31 d'agost a vehicles de 4 o més rodes per evitar saturacions de 11:15 del matí a 5:15 de la tarda. L'estacionament de vehicles de les cales del Parc Natural també estarà prohibit entre les 12 de la nit i les 6 del matí. Per tant, només hi podran circular vianants, motos, bicicletes o vehicles similars durant tot el dia, a més dels propietaris, familiars i visites a propietaris de finques i mobles que hi ha a la vora.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
I obrim plana de successos perquè ja us podem anunciar que és a presó l'autor de 8 robatoris amb violència a benzineres a Sant Adrià del Besòs, Badalona i Barcelona. Sílvia.
El lladre utilitzava el mateix mètode, arribava a la benzinera amb motocicleta i sense treure's el cas intimidava els empleats verbalment amb una arma blanca, objecte punxant, i els demanava que li donessin els diners de la caixa. Es tracta d'un home de 43 anys, a qui també se l'acusa de robar dues motocicletes que utilitzava per fugir després de cometre els atracaments.
I a Girona han jutjat avui un acusat d'agredir sexualment i amenaçar amb un ganivet la companya de pis a Blanes. La fiscalia demana 13 anys de presó i la defensa l'absolució.
La víctima ha explicat que va acollir l'acusat al pis ocupat on vivia perquè s'havia quedat sense domicili i que l'home la va atacar fent-li tocaments. Un altre company de pis, que estava en una altra habitació, va escoltar els crits i la va socórrer. L'acusat, però, ho nega. Assegura que li van demanar diners per quedar-se al pis i, com que no en tenia, li van canviar el pany i va avisar la policia quan va voler entrar.
Gràcies, Sílvia. Fins ara. Va, 6 minuts pràcticament i arribarem a 3:15 de la tarda. Encetem també Plana Esportiva.
Esports.
I ens atem Plana Esportiva, com sempre, saludant també a Xavi Toscano. Xavi, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça ha anunciat que el dia 6 d'agost es jugarà el trofeu Joan Gamper. La jornada tindrà el mateix format de l'any passat i enfrontarà, per tant, els equips masculí i femení contra la Roma.
El Gamper obre oficialment la temporada amb la presentació davant dels aficionats dels equips de Xavi Hernández i Jonathan Giraldez. L'escenari del Gamper tornarà a ser aquest any al Camp Nou, després que la temporada passada se celebrés a l'estadi Johan Cruyff. El Barça femení jugarà a 6:15 de la tarda, mentre que el partit de l'equip masculí estarà fixat pel 6 d'agost a les 9 de la nit. Les entrades per a la 57a edició del Gamper ja es poden adquirir a través de la pàgina web del club. A més, avui també hem sabut que 5 jugadors del Barça opten al Premi Golden Boy, que premia el millor jugador jove d'aquesta temporada, a Pedri, que és el vigent campió del Guardó, i a Gavi, que és un dels grans favorits. Se li uneixen aquest any Nico, Ansu Fati i Balde a la llista dels 100 candidats. L'ex blaugrana Ilaix Moriba també hi apareix, juntament amb 4 jugadors més de la Lliga Espanyola, que són Jeremy Pino, Nico Williams, Younes Moussa i Camavinga. Mentrestant, aquest matí als despatxos del club blaugrana s'ha signat el contracte del jove Pablo Torre, que estarà vinculat al club 4 temporades. En principi tindrà fitxa del Barça B, però la intenció de Xavi Hernández és que s'incorpori a la rutina del primer equip. De fet, participarà ja en la pretemporada.
I d'altra banda, la Lliga Espanyola, atenció, perquè ha denunciat el PSG i el Manchester City per incomplir el fair play financer.
L'organisme presidit per Javier Tebas considera que aquestes pràctiques alteren l'ecosistema i la sostenibilitat del futbol, perjudiquen tots els clubs i lligues europees i només serveixen per inflacionar el mercat de forma artificial amb diners no generats al mateix futbol. Ho ha explicat la Lliga en un comunicat. La Lliga entén, a més, que el finançament irregular d'aquests clubs es fa bé a través d'injeccions de diners directes o bé a través de contractes de patrocini i d'altres que no es corresponen en condicions de mercat ni tenen sentit econòmic. La denúncia contra el City es va interposar el passat mes d'abril i aquesta setmana s'ha presentat la corresponent denúncia al Paris Saint-Germain.
Canviem d'esport, parlem de bàsquet. Aquesta nit el Barça juga contra el Real Madrid al segon partit de la final de la Lliga ACB.
Ui, és una oportunitat d'or per Blaugranes per empatar la sèrie i mantenir-se vius en aquesta final. El Barça ha de guanyar avui sí o sí al Palau Blaugrana si volen igualar la sèrie i forçar un quart partit. Dilluns van perdre, recordem, el primer enfrontament per 75-88. Serona Jessica Vicious ja va avisar al final del partit de dilluns que si els jugadors no surten amb més energia pot ser una eliminatòria molt curta. El Real Madrid arriba a la trobada amb la baixa del jugador Randolph, que s'ha trencat els lligaments encreuats del genoll esquerre i haurà de passar pel quiròfan. El partit començarà a les 9 de la nit i es podrà seguir en directe pel canal Vamos de Movistar.
I pel que fa al futbol sala, avui comencen les semifinals pel títol de Lliga.
El primer partit es juga a 9:15 de la nit i s'enfronta el Barça amb el Valdepeñas. L'altra semifinal la jugaran el Palma Futsal i el Jaén més tard, a 9:15. El Barça arriba a la trobada focalitzat en aquest primer partit sense pensar en la tornada que jugarà al Palau Blaugrana després de patir l'eliminatòria de quarts contra el Pozo Murcia, que recordem van guanyar la pròrroga. Ho explicava durant la prèvia el blaugrana Adolfo.
Delante tenemos un rival que lleva muchos años haciendo las cosas muy bien y está haciendo un temporadón como el Valdepeñas y bueno, va a ser, es una pista muy complicada con una afición que aprieta muchísimo, que la verdad que les da todavía más alas a ellos y bueno, somos conscientes de que tenemos que hacer un partido muy serio para traernos el primer punto de la eliminatoria para casa, que es el objetivo número uno, conseguir una victoria.
El tècnic Jesús Velasco compta amb tota la plantilla al complet per aquest partit, que es podrà seguir en obert per Gol Televisió.
I en handbol, finalment, la plantilla del Barça viatja cap a Colònia, on dissabte comença la lluita per la Champions.
Els blaugranes buscaran revalidar el títol europeu aconseguit l'any passat i el primer obstacle serà el Kiel, subcampió de la Lliga Alemanya i un dels rivals més durs aquest any a Europa. El tècnic Carlos Ortega confia en la bona dinàmica de l'equip, però assegura que hauran d'estar encertats en tots els detalls del partit.
Yo creo que la Final Four muchas veces hay que tener suerte y a veces es una moneda al aire, ¿no? Hay muchos pequeños condicionamientos que influyen y tenemos que estar bien el día D, a la hora H. Yo veo al equipo bien, veo al equipo bien. Hemos tenido tiempo para masticar bien a Kiel, sin duda, y vamos a ver si somos capaces de sacar este título, que a todos nos hace una grandísima ilusión.
Els blaugranes, que ja han aconseguit el títol de Lliga aquesta temporada, han viatjat amb tots els 17 jugadors disponibles. L'altra semifinal es decidirà entre el Bethlehem i el Kielce polonès.
Gràcies, Xavi. No marxis gaire lluny, que anem a publicitat. Un minut i arribarem a 3:45 i de seguida Olma Giró i obrim la plana de Culturetes. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé, de dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Minut i mig que ha passat a 3:45 de la tarda i Olma Giró cada dia més simpàtica fent aquesta secció. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan, què tal?
Avui secció especial, eh?
Avui sí, ja toca, no?
Jo quan vulguis, ja ho saps.
No, mira, és especial perquè tenim una entrevista.
Home!
Com comentàveu a l'informatiu, que ho heu comentat abans, Barcelona dona el tret de sortida a la sala...
Vol dir que avui t'has currat la secció, eh?
No faré cap comentari al respecte. A Barcelona avui dona el tret de sortida a la celebració del Corpus Christi d'aquest any, del 2022. Sí. La setmana passada, precisament en aquesta secció, explicàvem la tradició de l'ou com vaia, i el dia ha arribat perquè demà a 11:45 del matí, al claustre de la Catedral de Barcelona, s'inaugura aquesta tradició. I avui tenim el plaer de poder parlar amb l'Amadeu Carbó, que és l'inventari del patrimoni material de l'Arquebisbat de Barcelona. Bona tarda, Amadeu.
Bona tarda a tots i bon Corpus, bona setmana de Corpus, perquè això ja ho tenim a sobre, eh?
Sí, senyor. Amadeu, què tal? Bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Amadeu, primer de tot, com van tots els preparatius? Ja està tot enllestit? Tot hi és?
Jo diria que ja podem dir que la setmana de Corpus ja està més que inaugurada. Ahir mateix, en el Museu Diocesà de Barcelona, fèiem el pregó del Corpus, on tota la gent que d'alguna manera fem alguna cosa en el Corpus vam poder parlar de les novetats d'aquest enguany, i en aquests moments, jo ara, en aquests moments, he sortit de diversos indrets on s'han fet catifes o s'han instal·lat sols com balla, i jo diria que ja està, eh? Ja tenim la setmana de Corpus engegada del tot i amb èxit, eh? Amb èxit del tot.
Perquè, Amadeu, tenim una pregunta com a informació de servei. Els ous han de tenir alguna característica especial? És a dir, per exemple, ens preguntem, l'aigua de la font raja sempre a la mateixa pressió o canvia durant el Corpus?
Va, aquí aquesta pregunta és per nota.
Home.
Cadascú es fa en el seu ou, per fer ballar el seu ou, fa la seva tècnica, d'acord? Per exemple, sabem que al segle XVII, a Barcelona, a la Torsta de Barcelona, es feia girar l'aigua. I de l'aigua volia dir, doncs, ja tenir un circuit tancat que feia que l'aigua donés una alçada concreta de pressió perquè l'ovellés, d'acord? Però, clar, ara ja no estem al segle XVII, estem al segle XXI, i, per exemple, tenim fonts que normalment són sortidors a l'ús i que s'aprofita el mateix raig d'aigua que hi ha i que pot aixecar l'ou. Després parlarem dels ous. Però n'hi ha que no. Hi ha, per exemple, ous que es fan amb sortidors que s'improvisen, no s'improvisen, són efímers. Es fan perquè es pugui fer un ou com balla. Per exemple, aquest any al Poble Nou, o el del taller Sant Camil al Guinardó, o que no hi és i es fa amb una bomba d'aigua, etc etc. I llavors hi ha recursos diversos, eh? El tema és l'ou. Per què l'ou balla?
Exacte. És que això ens ho preguntem tots, Amadeu. Per què balla?
Home, l'ou té truc. No ens va enganyar.
Ens el pot explicar?
I tant, i tant. Perquè no... A veure, hi ha la part, diguéssim, més fàcil de tot, que és... I ara trenquem la màgia una mica, també.
Ui.
Sentiu el metro, eh? Esteu sentint el metro, suposo. És que estic fent la connexió des de l'estació del metro de Girona. La qual cosa li dona també un plus, el tema. Doncs em sentiu bé per això?
Sí, se sent perfecte, Amadeu, se sent perfecte.
El tema és, el cas dels ous. Un ou, per exemple, el cas de l'ou de la catedral, és un ou d'oca, normalment és d'oca, que s'ha buidat...
Sense buidar, Amadeu?
No, que s'ha buidat, Joan, s'ha buidat, no, Amadeu, deies?
S'ha de buidar.
S'ha de buidar, eh? Sí, si no, no balla.
Buidar. Però, home, però llavors té una mica de truc. Aquesta s'ha de sellar per on l'has buidat, per l'orifici on has buidat l'ou s'ha de sellar, que això es fa amb cera, això no té més problemes, eh? Però perquè tingui... Per garantir que l'ou giravoltarà, li has de posar un raig d'aigua dintre.
Ah, aquí hi ha el truc, Amadeu.
Aquí hi ha el truc.
Però això parles de l'ou de la catedral, que ha de ser d'oca. Llavors també hi ha altres tipus d'ous segons...
Exacte, llavors tenim l'ou de cosidora, de plàstic, que també existeix, i l'ou de Por Expand, que també existeix, i l'ou de gallina blanc, que també existeix. El que és important és que sigui blanc.
Amadeu, deixa'm preguntar-te, perquè sé que ets expert en el tema i segur que hi ha moltíssima gent que s'ho pregunti, d'on ve aquesta tradició, d'on ve la tradició de fer ballar l'ou?
Mira, si jo ho sabés...
Bona.
Si jo ho sabés, seria la persona més versada en aquest tema. Però no ho sabem. Mira, en Nil Rider és probablement la persona que més domina. El Nil Rider està en el cartulari de la Catedral de Barcelona i que ha pogut, en l'arxiu capitular,
sí,
i que ha pogut buidar informació. I no sabem el per què. Sabem quan, però no sabem per què. Per exemple, sabem que a principis del XVII es compra una partida d'ous per fer ballar en el brollador, per les dates de Corpus. Per tant, sabem que a principis del XVII es feia l'ou com balla. Sabem que el 16 s'enramava el sortidor del claustre, però no ens especifica que es fes ou com balla. S'enramava el sortidor del claustre, el que ens fa suposar que probablement ja es feia l'ou com balla. Però és que al segle XV sabem que s'enramaven les custòdies processionals.
Sí, senyor.
Per tant, l'ou com balla probablement és una derivació de les custòdies processionals que s'enramaven i que en un moment de... És a dir, que l'ou com balla el que representa al final és una representació floral efímera d'una custòdia. Llavors aquí tenim els elements, eh? És a dir, tindríem les flors que fan el templet, tindríem l'ou que seria el girar i donar aquesta forma esfèrica quan gira tallant, doncs tindríem l'hòstia, per dir-ho d'alguna manera, l'hòstia consagrada, la representació d'aquesta hòstia, i el receptacle de cirera, que aquest té el seu què, aquest receptacle de cireres hi ha qui l'ha interpretat en què serien les pedres precioses de la custòdia, però hi ha qui l'ha interpretat que és la sang de Crist.
Doncs, Amadeu, amb tota aquesta màgia que engloba l'origen, no sé si ens està escoltant bé, ens escolta? Amb tota aquesta màgia que engloba l'origen de la tradició de l'ou com balla, que no sabem quan va començar, el que sí que avui ens ha quedat molt clar, Joan, és que ha de ser blanc.
Sí.
Ha de ser blanc i buit.
I buit. I que n'hi ha de diversos tipus. Res, des de Ràdio Estel només podem desitjar que passi molt bon Corpus i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies, Amadeu, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i fins la propera. Adéu.
I qui tingui la possibilitat, tot el que vagi a veure, ho que val molt la pena, el de la catedral sobretot, però també a nivells de barris que s'organitzen de molt xulos. Va, ens portes més temes, eh?
Sí, Joan, perquè avui és el segon dia de la selectivitat, va començar ahir, acabarà demà, i com cada dia sempre hi ha l'examen, la pregunta trampa, la pregunta que fa una mica la guitza a tots els estudiants, que ho comentàveu a l'informatiu. Avui ha estat precisament a l'examen de català, que era un... La pregunta era, el presumpte culpable va cometre l'assassinat amb traïdoria i un espai en blanc, i llavors els estudiants havien d'omplir aquest espai amb una paraula derivada del substantiu carn. Llavors, què passava? Era encarnissament, encarnissament o acarnissament. Uh-huh. I el Tribunal de la Selectivitat el que dona són les dues per bones, clar, llavors es considera que és una pregunta trampa. I què passa? Doncs que amb aquestes preguntes dels exàmens de selectivitat, doncs sempre hi ha molt de revol a les xarxes socials, i he fet un recull dels tuits que s'han viralitzat durant aquest matí.
Som-hi.
Suposo que entre examen i examen, perquè no sé si no sé quan fan els tuits els
estudiants. A vegades són els professors, eh?
Sí, ara també en parlarem d'això. M'ha fet molta gràcia aquest titular. L'examen de català de la selectivitat s'acarnissa amb l'alumnat.
Bon joc de paraules, va.
Està molt ben trobat, ens agrada. Llavors hi ha un altre, que és en anglès, però el traduirem, que és què dona poder a les persones, i diu diners, estatus o fer bé els derivats de català. Bé, ben trobat, bé la imaginació. Llavors també hi ha diversos de quan surts de català i tothom està parlant de carn. I després també hi ha un tipus de tuits que tenen molta tirada, que són els que destaquen la gran capacitat que es té per estudiar la selectivitat i com es va perdent al llarg dels anys.
Sí.
Poc se'n parla, ho corroboro.
Sí, absolutament.
És una època que és dura, és... S'ha de posar hores i esforços, però jo la capacitat que tenia a segon de batxillerat no l'he tornat a tenir, crec.
L'hem perduda, eh?
Suposo que sí, part d'anar a festa gran, però és que és molt fort tot el temari que t'estudiaves.
T'està mirant, Xavi Toscano, pensant, es nota.
No sé, tu a 35 anys com portes aquesta capacitat? Què?
Intacte.
Bé, parlem-ne, ja et posarem els exàmens de la selectivitat. Doncs mira, un d'aquests...
He anat endavant, no he anat enrere.
Ara. El temps s'aprèn.
S'han endavant sempre.
Un de... Més capacitats ara que abans.
Ho celebrem. Des d'aquest estudi. Un dels tuits que parla precisament d'això és mai a la vida he tornat a estudiar tant com els dies previs a la selectivitat. Ara per ara seria incapaç de fer un 10% del que vaig fer. 10%, eh? Llavors també hi ha un altre tipus de tuit que sí. També crec que està bé, doncs, posar-hi èmfasis. Diu, la generació del 2004 va viure els 16 i 17 anys privats de tot per una pandèmia i celebren els 18 fent la selectivitat dins d'aules a 40 graus, i encara han d'arribar al mercat laboral. Qualsevol els hi diu que ens deia el que ens deien els nostres pares, que és que nosaltres sí que ho vam tenir complicat.
Home, un clàssic.
També és possible que al mercat, dins del món laboral, també es trobin oficines a 40 graus, perquè hi ha companys que no volen tenir l'aire condicionat encès.
O el Magiró.
No, perdoneu. Avui feia calor i és perquè algú, que no direm el nom, en lloc de posar l'aire condicionat, ha posat la calefacció.
No.
I fins la una del migdia...
De veritat?
La calefacció no era l'opció d'aire condicionat. Aquella aire no sé què era.
Canvi climàtic, eh?
Això ha passat aquest matí a la redacció de Ràdio Estel.
Ah. Molt bé.
I me'n deslliuro de les culpes.
Com que no ho diràs tu, diré jo, el Magiró, és que us lleveu tant d'hora, que arribeu aquí fa fred.
Home, jo ja tinc la jaqueta aquí a la redacció. Només ho dic, per no agafar una galipàndria.
De què més parlem avui?
Doncs mira, de gastronomia, et sembla bé.
No
es podia saber, en aquesta secció que parlàvem de gastronomia. Sí, avui ho fem perquè la millor pastisseria de Catalunya és, atenció, a Barcelona. A Barcelona?
Està bé, home. No,
sí,
no,
home,
no,
sí.
No vulguis que parli quan bec aigua. Està bé.
Sí, es tracta de la pastisseria Hoffman, que ha guanyat el premi que atorguen els gremis de pastisseria de Barcelona i també de Girona. La van obrir l'any 2008 i, de fet, no és l'únic premi que tenen. També tenen el premi al millor croissant artesà de mantega,
oh,
a la millor pasta de te i la fava de cacau a la millor pastisseria de tot Catalunya.
Està bé.
Sí.
M'agrada molt la Hoffman.
Ja saps que m'he donat al fer aquest programa, Joan?
Ai.
Que hi ha premis per tot. T'ho prometo.
Acabem temporada parlant dels premis més ridículs que hem dit
doncs sí,
en aquesta secció.
Doncs sí,
podríem
fer un rànquing, no?, de curiosos. És ben bé que hi ha premis per tot.
Ho farem també aquesta temporada. Anem a la musiqueta?
Sí, perquè és molt bonic avui.
Ah,
bueno, com que, no, clar, aquí sembla que no posem cançons boniques mai.
Totes.
No, mira, avui és una cançó de la Maria Arnal i en Marcel Bagés que es diu A la vida és un cant a la vida. I crec que sempre està bé que va amb un cant a la vida, no?
És bonica i va de la lluna o no?
No, avui no va de la lluna, avui va de la vida. Que la lluna també és vida, al final. Oh, va de la vida, és un cant a la vida.
Ai, la vida.
Vaig i anem passant, anem i vaig passant, vaig i anem compartint sense... sense cap novetat. A poc a poc els minuts, a poc a poquet l'hivern, tots passant un camí, havent-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu que esperant moro amb tu. Mil trencaments de viure, mils i mils d'enemics, tot contra tota vida, cops amagats, muntanyes de parants, enganys i més enganys, paraules sense lletra, imatges sense vida i una arma a prop la mà pel que pugui passar.
Maria Arnal i Marcel Bagés a la vida, i acabem amb aquesta cançó, arribarem a les 3 de la tarda. Gràcies, com sempre, als serveis informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris a les 6 de la tarda, informació més ampliada amb Diana Silva i tot el seu equip amb el Punt i Seguit, i us deixem ja amb Toni Marín i el seu Tot anirà bé. Que vagi molt bé la tarda, adeu-siau.
Per aquells que ara estan tan lluny però tan a prop, tan a dins de nosaltres, per aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant,